Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
El projecte per fer realitat l'Institut Can Llong i l'Escola Virolet està completament bloquejat arran de la situació política de Catalunya. Des de la Comissió per la Construcció dels dos equipaments expliquen que les obres s'havien de licitar la tardor passada, però amb la falta d'interlocutor a la Generalitat, el procés ha quedat aturat i sense nova data. La diferència de sou entre homes i dones s'incrementarà durant aquest any, segons les previsions del sindicat Comissions Obreres. Des d'aquesta entitat assenyalen que l'índex de precarietat laboral i la desaparició progressiva de les dones al mercat de treball acabaran portant a una bretxa salarial encara més àmplia. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. No ha pogut ser, tot i les grans sensacions amb les quals arribava Caral Castellet als Jocs d'hivern, la sabadellenca ha quedat setena a la final de Halfpipe a Pyeongchang i s'ha quedat fora del podi el seu gran objectiu. Tot i així, la rider local ha sumat el seu primer diploma olímpic.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dimarts, dia 13 de febrer, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Sis graus ara mateix els que tenim a Sabadell, amb un cel clar, amb núvols intermitents. Per conèixer l'evolució del temps a les pròximes hores, ens anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda, Manuel.
Hola, molt bona tarda. El cel a hores d'ara es presenta força ennuvolat, sobretot a la meitat sud del territori, també al Pirineu. En canvi, a la resta s'obren moltes clarianes, però que tornaran a quedar enterbolides per aquests núvols al llarg de la propera tarda. A més, es produeixen algunes precipitacions anecdòtiques en general al prelitoral sud i també a altres zones del Pirineu, especialment al vessant nord del sector, amb una cota de neu que se situa al voltant dels 700 metres. El vent s'anirà reforçant, sobretot a punts del litoral i del prelitoral central, al sud de la Costa Brava, nord del Camp de Tarragona, vent de ponent que ho farà amb algunes ratxes fortes també a cotes elevades del Pirineu. Pel que fa a la temperatura, queda força baixa, amb valors que amb prou feines arriben als 10 graus al litoral, entre els 5 i els 10 graus a l'interior, i amb prou feines arriben als 5 graus al Pirineu. Demà la jornada serà de nuvolositat abundant i algunes precipitacions que afectaran a punts de la meitat oest, sobretot durant la segona meitat de la jornada, i també al Pirineu, amb una cota neu que se situarà inicialment al voltant dels 800 metres i anirà pujant a mesura que avanci la jornada. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, a l'AP7, on hi veiem un quilòmetre de circulació amb retencions a l'alçada de Barberà del Vallès anant cap al sud, cap a Martorell. Si mirem a la B30, veiem que a l'enllaç a la C58, a la mateixa població, tenim un quilòmetre també de circulació amb retencions cap a sud. I a la C58, baixant cap a Barcelona, sempre en sentit sud, trobem 3 quilòmetres a Montcada i Reixac, 2 a Sant Quirze del Vallès i un a Badia. En canvi, a la capital, de moment, a les dues rondes se circula amb total normalitat. El projecte per fer realitat l'Institut Can Llong i l'Escola Virolet està completament bloquejat arran de la situació política de Catalunya. Així ho han anunciat al matí de Ràdio Sabadell des de la Comissió per la Construcció dels dos equipaments. Les obres s'havien de licitar la tardor passada, però amb la falta d'interlocutor a la Generalitat, el procés ha quedat aturat sense nova data.
Des de la Comissió Escola Virolet i Institut Can Llong denuncien que l'administració no dona data per emprendre aquest reclamat projecte. La portaveu de l'entitat, Pilar Gómez, explica l'estat de la situació.
Amb aquesta actitud d'anar fent, tot va en el seu curs, el que sí que tenim clar que tot va en el seu curs és que els barracons van creixent, no? I els bolets també van creixent i nosaltres no tenim cap resposta. No? Va haver-hi un compromís de licitació a la tardor, va haver-hi també un compromís de que se'ns faria un retorn del seguiment de com anava aquesta licitació i que també va haver-hi un compromís d'iniciar un pressupost i de calendaritzar l'execució de l'obra, no? I encara no hem començat ni pel principi.
Des de Can Llong alerten que la falta d'espai als barracons d'aquests centres educatius s'ha convertit en un problema greu i assenyalen que empitjorarà encara més el pas dels anys. Gómez ha anat un pas més enllà i ha quantificat l'impacte que tindrà el temps d'espera en la construcció dels dos centres educatius.
Ara és la crisi política i demà no sabem què serà. El que sí que tenim clar és que tenim vora dels 900 alumnes en barracons entre Escola Virolet, que són uns 410, més uns 389 a l'institut, sense comptar l'equip docent, mal, que es preveu que l'any vinent, curs 2018-2019, hi hagi més de 1.000 alumnes estudiant en barracons, i el més trist de tot és que tindrem tota una tongada d'alumnes que hauran estat escolaritzats en barracons a l'Escola Virolet des de P3...
Més enllà de la construcció de l'Institut de Can Llong i l'Escola Virolet, així com el CAP, que ha d'entrar en funcionament el 2019, des del barri també reclamen altres demandes, posen demandes sobre la taula, dèiem, com la urbanització del Parc de les Aigües. El pròxim 28 de febrer hi haurà una reunió entre els veïns i l'Ajuntament per abordar el projecte que s'havia de començar a impulsar fa mig any. Des de la Unió Veïnal de Can Llong Castellarnau volen que les seves demandes siguin recollides i que, sobretot, es compleixin els compromisos. D'altra banda, des de l'Associació de Veïns de Can Llong Castellarnau assenyalen els problemes d'accés de velocitat que es registren a l'Avinguda Estrasburg. Els veïns van arrencar el compromís d'instal·lar radars mòbils en aquesta via, però de moment no s'ha materialitzat.
I el programa Esport Jove als Barris vol fer arribar la pràctica esportiva a tots els nens i nenes, independentment de la seva cultura o el seu nivell econòmic. És per això que impulsa diversos projectes als barris de Can Puiggener, Torre Romeu, Les Termes, Can Oriac i Arraona Marinals. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Són 5 projectes en total en els quals hi participen entre 500 i 600 nens i joves. Per tal de garantir-ne l'èxit, s'ha buscat la col·laboració de les entitats del territori, com ha detallat la regidora d'Esports, Marisol Martínez.
Creíamos que era importantísimo vincular a las entidades de la propia zona, porque si no, era muy difícil que llegues a un proyecto y que la gente se te apunte. Si lo vinculábamos a las entidades que ya trabajaban con esa franja de edad en la zona, seguramente que el proyecto podía ser un éxito y así lo hacemos. Por lo tanto, hoy presentamos uno de los programas que para nosotros, o al menos para la regiduría de deportes, no significa mayor orgullo.
Les entitats participants s'encarreguen de dinamitzar l'activitat esportiva i coordinar-la, però també de difondre diversos valors relacionats amb l'esport, com el treball en equip, el joc net o la higiene.
La integración o el tener jóvenes o tener niños dentro del mundo deportivo nos permite trabajar en valores y volver a trabajar una y mil veces en valores. En este caso, y también lo han explicado todos ellos, no solamente trabajar con los niños, con las niñas, sino con las familias.
Les famílies tenen un paper molt destacat. De fet, a Can Oriac s'ha creat un grup de dones per treballar paral·lelament al que es treballa amb els infants. El projecte Esport Jove als Barris també té altres línies de treball, com l'impuls de l'esport femení o el treball contra les desigualtats i els estereotips. En els barris on fa més anys que s'impulsa, com ara Torre Romeu, ja s'han aconseguit els primers èxits, que els joves es treguin la formació per treballar com a monitors.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La diferència de sou entre homes i dones s'incrementarà durant aquest any, segons les previsions de Comissions Obreres. Des del sindicat assenyalen que l'índex de precarietat laboral i la desaparició progressiva de les dones del mercat de treball acabaran portant a una bretxa salarial encara més àmplia. Tot plegat, malgrat que el 2015 es va reduir un 2% i es va situar en el 24%. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. La diferència salarial entre homes i dones és encara més gran si només es tenen en compte els complements salarials, on la diferència arriba al 34%. Aquesta xifra s'eleva fins al 73% en el cas del cobrament de les hores extraordinàries. Lídia Sandalines, responsable de transversalitat de gènere i anàlisi amb impacte de gènere de Comissions Obreres a Catalunya, ho atribueix a una qüestió social.
Les hores extraordinàries pagades van cap als homes i les dones, quan es queden a fer hores extraordinàries, no les cobren. Bueno, la precarietat està afectant d'una manera molt greu a tothom, però sobretot a les dones. Un home fa hores extraordinàries i d'alguna manera està ben vist. I la dona, quan les fa, no està tan ben vist i, a més, la dona normalment prefereix recuperar les hores, no cobrar-les, també.
Davant d'aquesta situació, des de Comissions Obreres consideren imprescindible que es prenguin mesures.
Hauríem de treballar els plans d'igualtat a les empreses, fer-lo com una realitat que actualment no ho és, n'hi ha molts pocs plans d'igualtat i portem 10 anys d'obligatorietat de plans d'igualtat, per una banda. Vale? Això és de cara a la negociació col·lectiva. Però després tindrien que haver-hi unes polítiques, estem reclamant als governs, que n'hi hagin unes polítiques actives d'ocupació i que aquestes polítiques d'ocupació tinguin, visualitzin també i facin accions positives perquè les dones s'incorporin realment a la feina.
El sindicat també insisteix en la lluita contra la parcialitat i la precarietat que, diuen, fomenta la reforma laboral.
I d'altra banda, els nens i nenes de 5è i 6è de primària de les escoles de Can Llong, Can Déu, Cifuentes i Arraona han participat al programa de cultura emprenedora que inclou la creació de cooperatives reals. Aquest matí els han rebut a l'Ajuntament el regidor d'Educació Joan Berlanga i el de Treball i Empresa Edu Navarro.
Són 180 alumnes d'aquestes 4 escoles que han creat diverses cooperatives des de zero, imitant al màxim el món empresarial real. Ho ha explicat l'Álvaro Pérez, vicepresident de la cooperativa Can Dòria de l'escola Can Llong.
La nostra cooperativa s'ha fet, bueno, primer van fer els càrrecs que tenia cada un, president, vicepresident, secretari i tot. Després vam escollir el logotip, que era el nom de la cooperativa. I el nostre objectiu seria vendre productes per després el diner que aconseguim donar-lo a una ONG de malalties i això.
A més, també han decidit què en faran dels beneficis econòmics que puguin tenir les cooperatives. La majoria ho destinaran a entitats sense ànim de lucre. N'ha parlat Citant Conde, presidenta de la cooperativa Craft SF de l'escola Arraona.
El capital inicial que vam decidir entre tots va ser aportar 4 euros doncs, per als materials que hem de comprar i això. El que sabem és que donarem un 7%, un 7% a una ONG i amb el que s'obri doncs, hem de decidir què farem.
Tots els nens i nenes que han conegut el procés de creació d'una cooperativa han valorat molt positivament l'experiència i l'aprenentatge que han adquirit.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
El periodisme local és fonamental pels ciutadans de les zones urbanes. Ho ha dit la periodista Laura Rossell, actual presentadora del Preguntes Freqüents de TV3, al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
No m'imagino les ciutats ni el periodisme sense mitjans locals. És que és fonamental. Ja sigui ràdio, sigui diaris, sigui digitals, ara no, que tenim la sort de poder ampliar, però la gent necessita saber què està passant al carrer del costat de casa. Necessita saber què fa el seu ajuntament, què fan els seus polítics, quines associacions hi ha, què preocupa el barri del costat. Ho necessita saber, i això els mitjans grans no t'ho donaran.
Laura Rossell compta amb una sòlida trajectòria professional que inclou programes a 8TV, RAC1 i també Ràdio Sabadell.
De fet, la periodista sabadellenca va entrar a formar part d'aquesta casa l'any 2002 a l'estiu, després de fer les pràctiques a Televisió Espanyola, on algú li va parlar de Ràdio Sabadell. Va ser l'editora d'informatius aquí del 2003 al 2007, informant de tota l'actualitat de la seva ciutat. Rossell creu que és on va aprendre a fer ràdio.
Jo vaig aprendre a fer ràdio aquí, en aquest estudi, amb aquests micròfons, amb aquestes escales pujant i baixant corrents cada vegada que s'acostava l'hora en punt per fer els butlletins. Moltes experiències, molt aprenentatge, algun clatellot també.
Després van venir 10 anys a RAC1, on va presentar i editar l'informatiu 14-15 i el Via Lliure d'estiu. Fa només uns mesos va decidir fer el salt a la petita pantalla. Va agafar el relleu a Josep Cuní, al programa 8 al dia, al costat del periodista Jordi Armenteres a 8TV. I des de fa unes setmanes presenta un dels programes de més èxit de la temporada de TV3, el Preguntes Freqüents, que de moment les audiències li fan costat.
I enguany Mart estarà més a prop de la Terra. Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, ha passat pel programa al matí per explicar els fenòmens astronòmics que es podran observar aquest 2018.
L'astrònom i divulgador científic ha explicat que l'acostament entre la Terra i el planeta vermell permetrà veure l'orografia amb detall.
Aquest any, el planeta Mart s'acosta a la Terra. S'acosta, entén-me. Estaran a 70 milions de quilòmetres, eh? Però cada dos anys, a les seves òrbites, arriben a la mínima distància.
El tenim un xic més a prop.
Sí. Mm-hmm. I a simple vista es veurà un puntet vermell, una mica brillant, però si posem un telescopi i mirem, ja veurem una boleta veurem petits detalls de mar, veurem que té casquets polars al nord i al sud, es veuen unes coses blanques que són el gel que té mar, igual que la terra, i veiem a la superfície doncs zones més clares, més fosques, que són muntanyes i diferents zones del planeta, no?
Aquest, però, no serà l'únic fenomen que es podrà veure els pròxims mesos. Aquest març es podran veure al cel dues llunes blaves, que és el fenomen que es produeix quan hi ha dues llunes plenes durant el mateix mes. A l'abril serà el torn de les Lídides. El 6 i el 7 de maig podrem observar llàgrimes del cometa Halley que ha de passar per la Terra el 2061, i al juliol una lluna vermella, que és quan el satèl·lit passa per l'ombra del planeta Terra. Durant la segona meitat de l'any es completarà amb els Perseids, coneguts com a llàgrimes de Sant Llorenç, i les pluges d'estrelles del 2 d'octubre i els dies 7 i 17 de desembre.
Notícies que repassem de manera més breu de Sabadell i la comarca. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat el distintiu de garantia de qualitat ambiental als tallers de vehicle, al taller de vehicles Garriga Equip SL de Sabadell.
Amb l'adhesió a aquest nou establiment i un altre de Ponts, ja són 17 els tallers que disposen de l'ecoetiqueta catalana.
I les baixes temperatures han fet que la unitat d'emergència social de la Creu Roja de Sabadell hagi tornat a sortir al carrer aquesta nit.
L'entitat del tercer sector, a través de 4 voluntaris, ha atès a 14 persones, 11 homes, 2 dones i un menor que dormen al carrer de Sabadell. Se'ls ha ofert menjar i beguda calenta.
Quan un home i una dona fan l'amor, qui experimenta més plaer?
Quan us grateu l'orella amb el dit petit, qui experimenta més plaer? L'orella o el dit petit?
El Llibertí, amb Abel Folch i Àngels Gunyalons al Teatre Poliorama.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Pel Pere, pel Joan, per l'Ignasi, pel Jordi, pel Lluís, per l'Anna, pel Cesc, per la Cris.
25 de febrer, 7a cursa Corro contra el càncer de Sabadell. I tu, per qui corres? Inscriu-te, participa, corrocontraelcàncer.com, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Estudiar anglès pot ser això. Oh. Entra, viu i aprèn anglès a l'univers WhatsApp. WhatsApp és pràctica, WhatsApp és música, WhatsApp és llibertat i horaris non-stop. Visita'ns i sortiràs parlant anglès al carrer Jesús número 5 al centre de Sabadell o a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I repassem tot seguit notícies d'àmbit més general en un format breu. Junts per Catalunya carrega contra Torrent.
La iniciativa del president del Parlament de portar la investidura del Puigdemont al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg no ha agradat al grup nacionalista. Segons el seu portaveu, Eduard Pujol, es tracta d'una decisió arbitrària que pot xocar frontalment amb la defensa de Puigdemont.
I l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, declara demà a l'Audiència Nacional.
El magistrat Pablo Llarena interrogarà durant els propers dies a representants dels partits independentistes com la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'expresidenta de l'AMI, Neus Lloberes, i també l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel.
I encara en el capítol judicial, els tribunals citen a declarar 4 empresaris per la publicitat de l'1 d'octubre.
El jutjat número 13 de Barcelona ha citat pel dia 7 de març, en condició d'investigats, 4 empresaris per a la fabricació i distribució de la propaganda del referèndum.
I el Tribunal Europeu de Drets Humans condemna l'estat espanyol a indemnitzar els dos etarres detinguts per l'atemptat a la terminal T4 de l'aeroport de Madrid.
L'estat haurà de pagar indemnitzacions entre 20.000 i 30.000 euros pel tracte inhumà i degradant que, apunten, es va donar als dos detinguts. El tribunal considera que la justícia espanyola no va investigar les denúncies per abusos i que el Tribunal Suprem es va limitar a descartar la versió dels detinguts.
D'altra banda, un jutge de Madrid arxiva la causa contra Billy el Niño perquè les tortures han prescrit.
La magistrada considera que no existeix els delictes de lesa humanitat que no prescriuen contra el policia franquista Antonio González Pacheco, conegut com a Billy el Niño. L'expolicia va ser denunciat per Felisa Echegoyen, que el 1974, amb 26 anys, va ser detinguda pel membre de la brigada político-social.
I Ciutadans presenta al Congrés una proposició perquè el català, el basc i el gallec deixin de ser un requisit pels funcionaris que vulguin obtenir una plaça als territoris on aquestes llengües són cooficials.
La proposta no tirarà endavant perquè el partit d'Albert Rivera no ha rebut cap suport dels altres grups parlamentaris.
I la defensora del poble europeu critica la presa de decisions del Consell Europeu per falta de transparència.
Emily O'Reilly critica en un informe d'aquesta dimarts la política dels 28 perquè considera que la Unió Europea amaga sistemàticament el posicionament d'alguns estats a l'hora de prendre decisions.
I en aquest moment tenim ja el Marc Pijuan a l'estudi. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Pau.
Vol dir que arriba el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
No ha pogut ser. Tot i les grans sensacions amb les quals arribava Caral Castellet als Jocs d'hivern, la sabadellenca ha quedat setena a la final de Halfpipe de Pyeongchang i s'ha quedat fora del podi, el gran objectiu. En tot cas, la rider local ha aconseguit sumar el seu primer diploma olímpic gràcies a aquesta setena posició.
La snowboarder sabadellenca no ho ha tingut molt a tocar, de fet, perquè la tercera ronda de la competició i quan completava l'última acrobàcia, una caiguda a l'hora de planxar el truc final l'ha deixat sense la desitjada medalla olímpica. En tot cas, Castellet, un cop acabada la prova, ja pensava en les opcions dels pròxims Jocs Olímpics que se celebraran a Pequín d'aquí a 4 anys.
Molt bé, de fet, crec que aniré molt més preparada que en aquests, com en aquests anava molt més preparada que en els anteriors i simplement he de seguir treballant. Crec que estic en una bona línia i que estic en un bon rumb i que crec que puc arribar molt més lluny.
On s'ha viscut amb més nervis, segur la prova ha estat a casa dels Castellet, aquí a Sabadell, Marc.
De fet, el pare Josep Castellet ha passat aquest migdia pels micròfons de l'hotel suís d'aquesta casa i ha confessat que la tercera ronda de la final no l'ha volgut veure per la tensió del moment. Un pare que s'ha mostrat content i orgullós del paper de la seva filla en aquesta competició, de la qual, diu, en sortirà reforçada, malgrat el resultat no hagi estat el desitjat.
Faria una broma, però és que és així. Vull dir, la seva mare és exactament igual que ella, vull dir. La seva mare és aquella dita que diuen vigila si tira enrere perquè encara te'n vas tirar més fort, agafa carrerilla. I la Caral pues, és el mateix. Són persones que són molt fortes i realment la Caral és una persona molt entera, amb el cap molt ben amoblat i ha fet un canvi.
Per cert, la prova del mig tuple ha guanyat la californiana Chloe Kim, que ha realitzat un exercici perfecte que li ha valgut 98 amb 25 punts.
I Sabadell és a aquesta hora l'epicentre de l'atletisme estatal internacional. A hores d'ara s'està disputant el tercer míting internacional de Catalunya en pista coberta amb un atleta centrant totes les mirades, l'etíop Genzebe Dibaba, que busca el rècord del món dels 3.000 metres. I allà hi tenim el nostre company Adrián Arroyo. Bona tarda, Adrián.
Bona tarda, Pau. En marxa des de fa una estona aquest certamen internacional aquí a la pista coberta d'atletisme de Catalunya, a Sant Oleguer, amb la presència de mitja entrada, podríem dir, a les graderies, encara que s'espera que el públic vagi a més a mesura que s'apropi el tram final de la competició. Recordem, el gran al·licient és veure competir a Genzebe Dibaba, que l'any passat ja va batre el rècord del món dels 2.000 metres aquí a la pista coberta i que avui vol tornar a fer-ho, en aquest cas amb una distància una mica més llarga, els 3.000 metres, una prova que tancarà aquest míting internacional. Internacional de Catalunya cap a 8:45. Serà l'última prova i, per tant, s'espera que d'aquí una estona hi hagi encara més assistència de públic aquí a la pista coberta. És només, això sí, un dels noms propis de la jornada. Per exemple, pel que fa a l'atletisme de casa nostra, de Sabadell, tenim a Roberto Tello competint als 400, a Llorenç Esteve als 1.500. Si mirem una mica més enllà, doncs, per exemple, Esther Guerrero als 800 i Marc Alcalà als 1.500 busquen la mínima per anar al Mundial de Birmingham. I si ens fixem en estrelles internacionals, no són de la talla de Genzebe Dibaba, però déu-n'hi-do també al nivell del kenià Benjamin Kigen o, per exemple, del dominicà Luguelin Santos. Per tant, el bo i millor, podríem dir, de l'atletisme, un cop més aquí a Sabadell, citant-se en aquest míting internacional de Catalunya que es du a terme des de fa una estoneta, primer en proves locals, des de les 7, aquest míting amb estrelles estrangeres.
El Centre d'Esports Sabadell ha fet oficial aquest migdia l'horari del partit corresponent a la 27a jornada de Lliga. El conjunt arlequinat visitarà Son Malferit per enfrontar-se a l'Atlètic Balears diumenge 25 de febrer a les 12 del migdia. Tot plegat en un dia de descans pel conjunt de Toni Saligrat, que demà tornarà als entrenaments per preparar el partit contra el Penya Deportiva.
Un partit que segur que no es perdrà un dels protagonistes de l'hotel suís d'avui, Romans Carrillo, el porter lató del Sabadell, que en el mercat d'hivern ha arribat al primer equip en substitució d'Álvaro Ochoa. Parro ha ascendit del B. Per Romans, tot un somni fet realitat poder formar part d'un equip de la segona B.
Per mi és un salt qualitatiu bestial i un salt emocional també molt gran, ja que jo des de petit somiava en poder anar a camps com el de l'Elche i jugar en una categoria com és la de segona B. Ja quan vaig fitxar pel Sabadell, l'opció de ser el tercer porter i entrenar en dinàmica de primer equip ja era un luxe, és més que tota la pretemporada amb ells, com la vaig fer, va ser tot un luxe.
Romans, l'alternativa de Roberto a la porteria arlequinada, és nascut a Riga i fins als 6 anys va viure allà. Ara espera a la banqueta del Centre d'Esports la seva oportunitat per poder debutar amb l'equip. Romans i la resta de companys tornen demà als entrenaments. Serà el primer de la setmana en el qual l'equip prepararà el duel contra la Penya Deportiva. Recordem que jugarà diumenge a les 12 del migdia a la Nova Creu Alta.
I la tenista del tenis Sabadell, Georgina García, ha debutat amb la selecció espanyola en una eliminatòria de Copa Federació. García i la resta de companyes del combinat nacional s'enfrontaven a Itàlia. Tot i que el resultat final no va acompanyar, Espanya va perdre, la jugadora local es va estrenar en una gran competició.
Georgina García va jugar als dobles, l'últim punt, quan les italianes ja tenien assegurada la victòria final. Malgrat tot, la tenista del tenis Sabadell creu que tenia opcions de fer un bon paper en un dels partits individuals.
Després de la derrota dura la setmana passada, jo crec que era important tornar a sumar 3, seguir ara amb la lluita, aviam què passa entre Pallejà i Manresa. I
no és aquesta la Georgina García, evidentment. En tot cas, us expliquem que en futbol sala, la Pia va tornar al camí de la victòria a la segona B d'aquest esport. Els de Borja Burgos van superar 9-4 al Linyola i segueixen en sisena posició, amb els mateixos punts que el quart classificat. El tècnic local diu que era important seguir entre els primers de la Lliga, Marc.
Sí, el Natació Sabadell, per la seva banda, va empatar a 3 contra el Canet, un rival de la part mitjana de la Lliga. Per Diego Blanco, un pas enrere les aspiracions de seguir els primers equips. Malgrat tot, el tècnic diu que encara no renuncia a acabar tercer a la Lliga, que és el seu principal objectiu. La setmana vinent, la Pia visita l'Olímpic La Floresta, mentre el club visita el Barceloneta.
I Sandra Santanyes estudia canviar el plantejament de la temporada després d'acabar patint la Mediterranean Epic, una prova en la qual la sabadellenca va haver de treure tot el seu caràcter per acabar 8a a la general, més per cor que no pas per una altra cosa. I és que la inflamació al cartílag de l'estèrnum es va tornar a reproduir, convertint la cita de resistència en un autèntic calvari.
Santanyes disputarà amb l'Olimpia l'Andalucía Bike Race si el dolor desapareix, però ara com ara la seva prioritat, diu, és recuperar-se.
D'intentar solucionar això, el tema de la lesió és el prioritari, el 100%, i després doncs, ja veurem si podem estar a l'Andalusia o no, perquè bueno, és una carrera molt exigent, són 6 dies, cada dia són 4 hores mínim de carrera i bueno, s'ha d'anar no al 100% sinó al 200% per poder disputar i sobretot per poder acabar la carrera, no?
L'inici de temporada de Santanyes, per tant, ha estat dur, no podent mostrar el seu millor moment ni a la Costa Blanca ni tampoc a Orpesa, on s'ha dut a terme la Mediterranean Epic.
Moltes gràcies, Marc. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9, al magazín al matí i també als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que tingueu un molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.